I ja ho sabeu que aquesta temporada, cada dimecres, intentem entendre millor tot el que passa en relació amb l'economia amb economistes de l'Espai 08. Avui el que volem fer és parlar dels pressupostos generals de l'Estat i per fer-ho tenim amb nosaltres el Ferran Elías, que és professor d'Economia de la Universitat de València. Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda, Diana. Molt content de tornar a estar aquí amb vosaltres.
Contents nosaltres de seguir comptant amb tu, també. Començo per una pregunta molt bàsica, però per què és tan important que s'aprovin els pressupostos?
Doncs jo crec que és important de cara als ciutadans perquè significa que tenim uns pressupostos actualitzats. És a dir, les problemàtiques que podien haver-hi fa un any o fa dos anys no tenen per què ser exactament totes les mateixes que les que tenim avui. Per tant, aprovar uns nous pressupostos implica que tenim uns pressupostos en principi pensats per enfrontar alguns dels problemes que avui estan en una, que són més urgents, diguéssim. Per exemple, si hi ha una partida de despesa en salut mental, això segurament és el resultat de tota una fase de conscienciació de que això és important gastar-hi diners. Per altra banda, crec que des del punt de vista del govern és important perquè és la seva manera d'imprimir un caràcter polític, no? a la seva acció, més d'esquerres o més de dretes, decidir en què es gastaran els diners, en com es diferenciaran de governs anteriors o com intentaran crear, diguéssim, una nova manera de fer política, almenys en relació a altres partits.
I et faig la mateixa pregunta gairebé al revés. Què és el que passa quan uns pressupostos no s'aproven? Com continua funcionant? Perquè ha passat, no? Passa sovint que es prorroguen.
Sí, de fet, quan no s'aproven, el que passa és que es prorroguen els de l'any anterior. Que això, diguéssim, és un mal menor, en el sentit de que l'administració seguirà funcionant. Els funcionaris seguiran cobrant els seus sous, els professors d'institut també cobraran el seu sou, igual els metges. És a dir, garantir la continuïtat de la funció de govern. El problema, jo crec que és el que et deia abans. Si hi ha pròrroga, implica que poden haver-hi noves problemàtiques que no s'estan atacant amb una de les eines principals de política econòmica que té un govern.
Si ens centrem ja en la proposta de pressupostos que va aprovar ahir el Consell de Ministres, una dels titulars és que comptarien amb un sostre de despesa, diuen, històric, de més de 198.000 milions d'euros. Què és aquest sostre de despesa?
Doncs és el màxim que es pot gastar l'administració pública cada any. I bàsicament es calcula de la següent manera. Es fa una previsió del que es recaptarà a través dels impostos i de taxes i altres fonts d'ingressos de l'Estat, i llavors es tindrà també en compte un objectiu de dèficit, i tenint en compte aquestes dues variables és com es fixa el sostre de despesa. Una de les raons per qual aquest any és més gran és principalment... Jo crec que hi ha dos motius, bueno, potser tres. Un és que no hi ha un objectiu de complir un número de dèficit determinat, sinó que és una taxa de referència. Uh-huh. Des de 2021, com que va haver-hi la pandèmia, en la fase de recuperació postpandèmica de l'economia, la Unió Europea, diguéssim que va afluixar la pressió que exerceix sobre els estats membres perquè compleixin un objectiu del 3% del dèficit. Doncs aquest any, per exemple, no l'han de complir i és una taxa de referència inclús més alta, del 3,9%. Per altra banda, és més alt també doncs, perquè hi ha encara els fons Next Generation, que són els diners que també es van acordar gastar a nivell europeu per la recuperació econòmica post-pandèmia. I després hi ha el factor de la inflació, que pot haver, segur, augmentat la recaptació impositiva. Doncs són aquests tres factors uh-huh. els que fan que tinguem un sostre de despesa molt més alt que anys anteriors.
Un altre dels titulars d'aquests pressupostos és que, en comparació amb els últims pressupostos, els que es presentaran al Congrés d'aquí uns dies, tenen un 6% més d'ingressos no financers. Què són aquests ingressos? Perquè també entenem que no tots els diners dels pressupostos provenen directament dels impostos.
Val, sí, això és correcte, que no tots són dels impostos, però justament els ingressos no financers, en gran part, venen dels impostos. Val? No sé exactament quin és el percentatge, però et diria que segurament entre el 70 i el 80% d'aquests ingressos no financers són els impostos directes, com l'IRPF, societats, o els impostos indirectes, l'IVA, també les cotitzacions a la Seguretat Social. No tots són impostos, per exemple, n'hi ha alguns que són taxes, que la definició de taxa és una mica diferent. És el que tu li pagues a l'Estat perquè t'ofereix un servei a tu. Per posar un exemple i que ens entenguem, doncs quan ens anem a renovar el DNI hem de pagar una taxa. Això també comptaria dintre dels ingressos no financers. Si han augmentat, si és un 6% més alt, jo suposo que és el resultat de dues coses, principalment. Per una banda, l'acció de govern, és a dir, l'any 2021, alguns dels trams de l'IRPF es van augmentar. Recordo que, per exemple, si cobres més de 300.000 euros a l'any, el teu tipus marginal va pujar 2 punts percentuals. Recordo també que es van augmentar el que havien de tributar les rendes de l'estalvi. Això fa que augmentin els ingressos no financers, juntament amb la recaptació extra per la inflació. En el cas de la inflació, per explicar-ho millor, doncs, si els preus dels béns pugen, automàticament la recaptació per IVA també pujarà, perquè és un percentatge del preu.
En aquests pressupostos que s'estan presentant, l'acord entre els dos socis de la coalició per l'aprovació d'aquests comptes inclou també un impuls de la llei de famílies que inclourà, diuen, no, nous permisos per reconciliació, permisos també per cuidadores, per atendre també circumstàncies familiars imprevistes o un nou permís paternal. Més enllà de que encara s'ha de veure com seran aquests permisos, a dia d'avui, quan algú s'agafa un permís de paternitat o de maternitat, de qui depèn que segueixi cobrant? Ho paga l'Estat o implica algun cost per l'empresa?
Doncs ho paga l'Estat. De fet, ho paga la Seguretat Social. Quan tu tens una baixa per paternitat o una baixa per maternitat, bàsicament has estat contribuint anteriorment a la teva feina a un fons de la Seguretat Social que després pots activar en el moment en què doncs, tens un fill o una filla. Per tant, ho paga l'Estat amb diners que tots els treballadors contribuïm a través dels nostres sous.
Tornant un altre cop ja més als pressupostos en concret, una de les partides que sempre provoca més polèmica i que en aquest cas ha estat criticada és la despesa en defensa, que en aquest cas augmentaria un 6,5%. Històricament, diguem, hi ha partides que no, a nosaltres potser ens costa d'entendre, però que d'alguna manera són intocables dintre els pressupostos.
Jo diria que no és ben bé que siguin intocables, però que la correlació política de forces és molt difícil de canviar. És a dir, en aquest cas crec que el que està passant és que el govern d'Espanya, sobretot el bàndol, diguéssim, del Partit Socialista, Pedro Sánchez, té un pacte amb els països de la OTAN, Espanya forma part de la OTAN, per aconseguir un nivell de despesa militar del voltant del 2%. I ell considera que això és una qüestió fonamental pel futur de les relacions internacionals d'Espanya, complir-ho i mostrar-se com un aliat sòlid de la resta de països de la OTAN. Per això fa que sigui molt difícil, diguéssim, evitar aquest augment de despesa en defensa. Però jo no crec que això signifiqui que sigui intocable. Si Pedro Sánchez o el Partit Socialista sentissin que aquest tipus d'accions tindrien una repercussió molt negativa en la intenció de vot, segurament serien molt més cautelosos en augmentar la despesa militar. M'estic imaginant doncs, una situació en què podrien haver-hi manifestacions massives a diferents ciutats d'Espanya en contra dels augments de despesa o per una solució pactada diplomàtica a la guerra a Ucraïna. Són moviments que ara mateix no estan passant i que podrien canviar aquesta consideració que tu li dones d'intocable a l'augment de despesa en defensa.
Ja per acabar, només dues preguntetes més. També ahir, al presentar els pressupostos, van explicar que el govern espanyol estima que l'economia creixerà un 2,1% l'any que ve. Com es fan aquestes estimacions? Què es té en compte?
Val. Doncs, per explicar-ho de manera senzilla, bàsicament s'utilitzen dades dels trimestres anteriors, que se sap que són bones predictores de la variable que tu vols explicar, d'acord? Si volem explicar el creixement del PIB o el creixement del PIB per càpita, no conec la fórmula en detall, però segurament algunes de les variables que serveixen per explicar aquesta evolució són el creixement als trimestres anteriors, el creixement econòmic, és a dir, del PIB, l'evolució de l'afiliació a la Seguretat Social, segurament l'evolució d'alguns dels països del nostre entorn també ens afecta. Bàsicament, es pot construir un model que sigui molt bo a l'hora de predir com serà el futur en base a com han sigut aquestes relacions en el passat, no? És a dir, si, si sabem que l'economia de França va millor i aleshores la nostra també va millor, això pot estar incorporat dins del model. Aquest tipus de models o d'estimacions acostumen a ser bastant bones predictores en situacions de normalitat. És a dir, al final, a l'estadística no li pots demanar que et faci molt bones previsions en situacions d'incertesa o quan hi ha hagut esdeveniments inesperats. És a dir, si no hi ha hagut abans una pandèmia com la de la Covid, és difícil saber pel model el que significarà la pandèmia de la Covid, no? O si esclata una guerra a Ucraïna, també el model aleshores pot tenir marges d'errors més importants. Per tant, et diria que aquestes estimacions poden ser més o menys encertades, depèn també de quin sigui el context en què l'estàs fent. Si, diguéssim, tot sembla una situació de normalitat, més probable que l'encerti. Situació d'incertesa, hi haurà molt més marge d'error. De tota manera, serveixen per navegar, diguéssim, la conjuntura econòmica en cada situació.
Doncs ho dèiem, el Ferran Elias és professor d'Economia de la Universitat de València i membre de l'Espai 08. Moltes gràcies per estar un dia més aquí a l'Estel Migdia amb nosaltres i ajudar-nos a entendre tots aquests conceptes, i ens tornem a parlar d'aquí a unes setmanes.
Molt bé, moltes gràcies, Diana. Adéu.